del món.
Escoltes
Radio Capital.
Radio Capital. Són les 8. Quant de temps feia que no escoltaves aquesta cançó?
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
La teva mirada, la marca d'expressió de mig somriure, ganes de riure, i les hores volen, i així passa una tarda i una altra i una altra. Com m'agradaria que els petons no fossin sempre la galta. No només els bojos fan bogeries. Si et digués que m'agrades ja ho sabries. I això no passa tots els dies. Alguns dies paties, d'altres són galimaties. Vull trobar-te totes les teves pigues. Sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra. I no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar-te totes les teves pigues. Sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra. No sé què faria si no hi fossis algun dia. La vida no és sempre de color rosa. I el rosa no sempre l'amor s'hi posa. Mai serà perfecte, només fem-ho funcionar. No vull complicar-me, no busquem tres peus al gat. Que ni els petons ens callin la boca. Però de vegades toca i roca pica i rica poca. I el que et fa rica és tenir el cor ple encara que tinguis la butxaca petita. Vull trobar-te totes les teves pigues. Sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra. I no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar-te totes les teves pigues. Sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra. No sé què faria si no hi fossis algun dia. Jo no t'espero, però em desespero. Jo no t'espero, però em desespero.
Són les 8 del matí i 3 minuts. Bon dia des de Pals.
Bon dia de tirants i pantalons curts. Avui tornem a gaudir d'una jornada preestiuenca amb sol i ambient càlid o calorós a l'interior.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ahir vaig anar a passejar a la platja de Sa Conca, platja d'Aro. Pels qui estem acostumats a moure'ns pel nord de la comarca, Begur, pel Pals, Palafrugell, doncs va ser tot un descobriment. Fins que vaig girar el cap i vaig mirar el talús de roca que hi ha sota de tots els xalets. De tots els xalets que hi ha allà, que són molt macos, la veritat. Recordareu que fa uns mesos va haver polèmica perquè el promotor d'un dels xalets, relacionat amb el futbolista Xavi Hernández, havia començat a foradar sense permís aquesta roca per fer-hi un ascensor que el portés directament a la platja, perquè si no ha de fer molta volta. L'Ajuntament de Platja d'Aro els va sancionar i els va obligar a restaurar el talús tal com estava abans que haguessin fet tot aquell mal. Desconec si biològicament s'ha restaurat o no. El que sí que sé és que a la vista un sap perfectament per on ha passat l'home i per on no. Hi ha una malla i tot de plantes posades per aquí per allà, fulles de palmer... És una mica tot un poti-poti de plantes que intenta simular una restauració, eh? I insisteixo que no sé si biològicament això es pot considerar una restauració o no, però sí que a primera vista un està clar, un sap perfectament on s'havia foradat. I tot plegat em va recordar el dia que vaig visitar la bonica localitat de Borja, a Saragossa, segur que us sona. Allà, en una capella, l'estimada Cecília també va fer un mal inesperat. Va malmetre una pintura que, no, a primera vista, doncs, que de cap altra manera hauria passat sense pena ni glòria. Va fer la restauració i va ser una segona cagada, però que porta milers i milers de visitants cada any en aquell poble. És l'Ecce Homo. Doncs a mi em va fer aquesta sensació. Em va fer la sensació d'un Ecce Homo, una restauració que s'havia intentat, però que no s'havia aconseguit. Les 8 i pràcticament 6 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Comencen les obres de millora d'un nou tram de vorera de l'Avinguda de Catalunya Palamós. Aquestes obres tenen un termini d'execució d'un mes i el seu cost global és de 111.000 euros. Alba Lejide.
Aquest projecte, que dona continuïtat a l'arranjament que ja es va realitzar l'any passat, té com a objectiu reemplaçar el paviment de les voreres que presenten desperfectes a causa del desenvolupament en superfície de les arrels dels arbres que hi ha ubicats a la zona.
La Diputació de Girona destina més de 715.000 euros al Baix Empordà per assistència i cooperació als municipis.
Aquests convenis ajuden a millorar la coordinació i la cooperació entre la Diputació i els consells en prestació del servei als municipis. I de l'altra, asseguren la col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis que ofereixen els consells comarcals.
La manca de pluges ha fet baixar la quantitat de papallones al Baix Empordà substancialment. Això és el que diu un estudi fet per un grup d'observadors que han analitzat el nombre d'ocells i papallones entre 2002 i 2016 a Catalunya. Pedro Ruiz, endavant.
Efectivament, aquest mateix estudi, però, només ho atribueix a la manca de precipitacions i, en aquest cas, no hi veu relació amb l'augment de les temperatures. Un dels indrets més afectats per aquesta pèrdua de biodiversitat a la comarca és el Montgrí.
Més de 400 persones celebren l'Iftar a Palafrugell. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. El sopar que trenca el dejuni del Ramadà es va celebrar als Ametllers. Va ser una trobada de germanor entre la comunitat musulmana de Palafrugell i la resta d'habitants de la vila. A més del sopar, també es van poder fer activitats com tallers de henna, la cal·ligrafia àrab i de manualitats.
Tot a punt per la 8a edició del FIMAC de Torroella de Montgrí, la Fira de la Màgia.
Enguany se celebrarà del 5 al 9 de juny i es comptarà amb la presència de Noel Galán, la gran gala internacional amb Cris Torrente, Dani Polo i Junque, entre d'altres. També hi haurà la segona edició de la Fira de Programadors de Màgia de Catalunya, que es farà el proper divendres.
I dissabte tindrà lloc la 6a edició de la Fira de la Gamba de Palamós i els seus organitzadors volen superar rècords. Pedro Ruiz, que abans no t'hem saludat. Bon dia.
Bon dia. En la darrera edició es van servir més de 250 quilos de gambes i es van superar els 22.000 tiquets de tastets. L'acte es farà al port de la localitat palamosina des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
I atenció, perquè 250 persones participen al torneig Cuina i Golf, organitzat pel col·lectiu La Cuina de l'Empordanet. Miquel 40.
Bon dia des de Castell d'Aro. Entre els assistents han destacat la presència de Ferran Martínez, que és exjugador de bàsquet, Thaís Enríquez, doble medallista olímpica de natació sincronitzada, o l'exseleccionadora de la mateixa disciplina, Anna Tarrés. També els exfutbolistes Pichi Alonso, Julio Salinas o Víctor Muñoz, o l'exentrenador del Girona i actual entrenador del Sevilla, Pablo Machín.
Tot de... estrelles actuals de l'esport. No, sí, va estar molt bé. Per això ho vam seguir. I, a més, us hem d'explicar una notícia important pel que fa als esports, eh? Perquè Dani Pagès, Joan Mármol, serà el nou entrenador del Palamós per la temporada 2019-2020.
Bon dia des de Palamós. Joan Mármol serà presentat com a nou entrenador del Palamós aquesta tarda a la sala de premsa de l'estadi municipal de Palamós. A 8:15, Mármol, que torna al club després del seu pas per Gavà, on va haver de marxar pels problemes econòmics, i la Junquera.
Ja ens ho deies, eh, Albert? Dia de pantaló curt i tirants. La previsió del temps continua aquest ambient estiuenc, doncs.
Hola, bon dia. Una jornada més parlem de temps majoritàriament assolellat, amb temperatures per la banda alta del termòmetre. Avui es podran repetir els 29 graus que es van enregistrar ahir a la Bisbal d'Empordà o els 26 graus a la zona costanera. També persisteix el flux de vent de Garbí, en general amb força feble o alguna ratxa moderada entre migdia i tarda. Demà el sol continuarà imposant-se, però a partir de la tarda ja poden créixer nuvolades, amb l'arribada d'un petit front que ens creuarà entre dimecres del vespre i dijous i que portarà un descens de la temperatura.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Les 8 i 10 minuts. Comencen les obres de millora d'un nou tram de vorera de l'Avinguda de Catalunya de Palamós. L'objectiu és reemplaçar el paviment de les voreres que presenten desperfectes a causa del desenvolupament en superfície de les arrels dels arbres que hi ha ubicats a la zona. És a dir, que les arrels pugen, surten de l'asfalt o de la vorera, pugen i això molesta. És així el Vallejide?
L'Ajuntament de Palamós ha iniciat el procés d'arranjament d'un nou tram de vorera de l'Avinguda de Catalunya, concretament el comprès entre els carrers de Mallorca i d'Enric Vinque. Aquest projecte dona continuïtat a l'arranjament que ja es va realitzar l'any passat a un altre tram de vorera d'aquesta avinguda. Aquestes obres tenen un termini d'execució d'un mes i el seu cost és de 111.000 euros. La detecció en aquest tram de desperfectes en els panots, ocasionats principalment pel desenvolupament en superfície que han experimentat les arrels dels arbres que hi ha ubicats, ha desembocat en la substitució dels arbres plataners per l'espècie magnòlies, que són menys agressives i amb menys impacte amb la vorera.
I el Vallejide, no marxis, perquè la Diputació de Girona... No, exacte, la Diputació de Girona ha destinat més de 715.000 euros al Baix Empordà per assistència i també per cooperació amb els municipis. Aquests convenis volen millorar la coordinació i la cooperació entre la Diputació i els consells en la prestació de serveis al municipi.
La Diputació de Girona ajudarà aquest any amb un total de 5.294.064 euros als 8 consells comarcals de la demarcació per tal que puguin desplegar les seves competències en matèria d'assistència i cooperació amb els municipis. Si ens fixem en el Baix Empordà, la xifra és de 715.798,52 euros, desglossats en assistència tècnica, urbanística i mediambiental, l'àmbit social, salut pública, àmbit jurídic i econòmic i desenvolupament local. D'una banda, aquests convenis ajuden a millorar la coordinació i la cooperació entre la Diputació i els consells en la prestació dels serveis als municipis. I de l'altra, asseguren la col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis que ofereixen als consells comarcals.
Menys de 2 minuts i serà 9:15 del matí. Atenció, perquè un estudi apunta que el nombre de papallones al Baix Empordà està baixant considerablement. Tot s'explicaria per la manca de precipitacions, ja que la sequera dificulta les seves condicions per sobreviure. Pedro Ruiz.
Doncs un equip de voluntaris del programa de seguiment d'ocells comuns a Catalunya i del Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya han comprovat que els ocells i les papallones pateixen la sequera des del punt de vista fisiològic i ecològic. Aquest estudi, que ha estat publicat per la revista científica Scientific Reports i que ha comptat amb el suport de l'Institut Català d'Ornitologia i també del Museu de Ciències Naturals de Granollers, desmenteix que l'augment de les temperatures sigui la causa d'aquest descens i més aviat ho atribueixen a la falta de pluja. Aquest projecte s'ha dut a terme entre el 2002 i el 2016 i ha tingut presents les dues variables per comprovar quina incidència ha tingut sobre el nombre d'ocells i papallones arreu del territori català. El mètode d'observació s'ha basat en observació, mai millor dit, una vegada a la setmana durant 30 setmanes seguides a l'any de les papallones. Les papallones, que no tenen una esperança de vida precisament gran, pateixen sobretot en les zones seques com l'Alt i el Baix Empordà. Per contra, els ocells ells acostumen a saber-se adaptar més a aquesta manca de recursos d'aigua. El resultat, però, de tot plegat, és que s'està perdent biodiversitat.
I això sempre és una mala notícia per tots i n'hem d'estar molt pendents. Més de 400 persones es van reunir als ametllers de Palafrugell per celebrar l'Iftar, el sopar que trenca el dejuni del Ramadà. Aquesta trobada va ser organitzada pel grup de referents per la convivència de Palafrugell i va comptar amb la col·laboració de totes les associacions musulmanes i comerços de la vila, també desenes de particulars i l'àrea de benestar social i ciutadania de l'Ajuntament. Maria Monteis.
La voluntat d'aquest sopar és la de donar a conèixer la cultura i la religió musulmana a la resta de ciutadans de la vila, per apropar aquest moment tan significatiu per la comunitat musulmana com és l'Iftar. A més de compartir tradicions gastronòmiques, també es va poder participar en tallers de henna, de cal·ligrafia àrab i de manualitats. Així mateix es van recitar poemes i oracions i es va fer la crida a l'oració abans de trencar el dejuni, tal com marca la tradició. Enguany el Ramadà va iniciar-se el dia 5 de maig i acaba avui, dimarts 4 de juny. Durant aquest període, els musulmans fan dejuni des de l'alba fins a la posta de sol i només es trenca la nit, moment en el qual realitzen les oracions especials. El Ramadà simbolitza autocontrol, disciplina i creixement espiritual per a tots els creients. Aquesta trobada entre comunitats ha servit per apropar i conèixer encara més una festivitat que celebren 1.500 milions de persones arreu del món.
Màgia, màgia. Aquesta setmana Torroella de Montgrí es convertirà en la capital de la màgia i és que torna el FIMAC del 5 al 9 de juny. Durant aquests dies es podrà gaudir d'espectacles agrupats segons el seu format. Gran màgia, que són representacions de gran format que tindran lloc a l'Auditori Teatre Espaiter, màgia 3 estrelles de mig format, màgia singular, que serà màgia de proximitat amb petits aforaments, i màgia popular, que serà màgia per tothom a les places de Torroella. Maria.
La primera sessió oberta al públic general serà l'espectacle Sin Límites, del jove Noel Galán, el proper divendres 7 de juny a les 9 del vespre. En escena, un jove deixeble del Mago Pop, especialitzat en la branca de la manipulació, la professionalitat del qual l'ha dut a ser assessor creatiu de D-Max. La gran gala internacional, l'espectacle central del FIMAC, serà el dissabte 8 de juny i actuaran el francès Cris Torrente, sotscampió del món de màgia còmica, on l'humor i la música clàssica fan de perfectes acompanyants de la màgia. Dani Polo hi posa les notes de color amb el número Parasol Act, on acaba omplint l'escenari de parasols de color. Serà una gala amb grans dots poètiques, aportades per la maga xinesa Huang Zheng, i el número Aire, una fusió de dansa, màgia, misteri i emoció. Del País Valencià, el jove mag G. Alexander, un dels il·lusionistes més competitius i amb més projecció internacional, intervendrà amb el número Manipulación. Alexander va ser finalista al concurs Pura Màgia de Televisió Espanyola. Enguany es comptarà també amb l'actuació Conjuro del popular Junque, un gran innovador de la màgia, destacat especialment en la seva faceta d'inventor d'il·lusions i creador de mecanismes màgics. Les seves representacions l'han dut a ser un mag reconegut arreu del món. A banda dels espectacles de gran format, el FIMAC també aposta per la segona edició de la Fira de Programadors de Màgia de Catalunya, que es farà el divendres. En aquestes representacions al carrer hi passaran una selecció dels millors espectacles creats arreu del país d'aquest any. La idea d'aquesta fira és proporcionar la trobada entre mags i programadors, amb el repte de convertir-se amb el temps en fira estratègica del sector de la màgia. Enguany el FIMAC ha ampliat els seus dies de representacions per tal de donar cabuda a totes les activitats paral·leles i prèvies als dies forts del cap de setmana. Dijous, per exemple, es farà la gran gala solidària, tot un clàssic del FIMAC en què centenars d'alumnes de centres d'educació especial de les comarques gironines gaudeixen d'un espectacle màgic amb el suport de la Fundació Abracadabra.
I això també és una prèvia, una presentació, perquè el dissabte se celebra la sisena edició de la Fira de la Gamba de Palamós i els seus organitzadors volen superar rècords. L'any passat es van servir més de 250 quilos de gambes i es van superar els 22.000 tiquets de tastets, Pedro.
Doncs aquest dissabte 8 de juny arriba la 6a edició de la Fira de la Gamba de Palamós, que es farà des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit al port del municipi palamosí. L'organització que integra la confraria de Palamós, el propi ajuntament i les entitats restauradores preveu superar aquestes xifres. Hi participen a més les empreses que disposen de la marca de garantia, que és el que garanteix la qualitat del producte i la seva autenticitat. També dels elaboradors de productes que tenen com a principal ingredient la gamba palamosina i també peixaters que la comercialitzen. L'objectiu de la fira és promocionar aquest producte exclusiu i mostrar les diverses apostes culinàries que es poden fer i elaborar amb aquest ingredient. A l'exterior d'aquest recintre també hi haurà una exposició sobre la gamba i les diverses possibilitats que atorga. A l'espai del peix es podran veure diverses tècniques de cuina i tanmateix es podran fer visites a la subhasta i a barques d'arrossegament.
El col·lectiu gastronòmic La Cuina de l'Empordanet celebra la 20a edició del torneig Costa Brava Catalunya Cuina i Golf, amb el posterior dinar a càrrec dels cuiners del col·lectiu i l'entrega de premis al Club Golf d'Aro Masnou. Miquel 40.
Per a una palafrugellenca com jo...
Miquel 40, no tenim preparat. Ara sí, Miquel 40. Endavant.
L'esdeveniment ha arrencat a primera hora del matí quan els gairebé 80 jugadors entre cuiners, personalitats del món de l'esport, artístic i empresarial i mitjans de comunicació s'han trobat al Club Golf d'Aro al Masnou. Els participants han fet un recorregut pels 18 forats del camp i els més novells han assistit al clínic impartit pels teachers de l'escola Golf d'Aro. Els assistents, que no han participat en el torneig, han anat arribant a mig matí i han pogut tastar l'aperitiu elaborat per la cuina de l'Empordanet. A mesura que els jugadors han anat acabant el torneig, s'han trobat amb els altres convidats a l'espai del camp de pràctiques i s'han fet una foto de grup per immortalitzar la jornada. Quan faltaven uns minuts per les 3 de la tarda, s'ha celebrat el dinar bufet al mateix camp de golf en una carpa on les gairebé 250 persones assistents han pogut degustar plats típics de la gastronomia empordanesa a càrrec dels cuiners de La Cuina de l'Empordanet. Pel que fa a l'entrega de premis, conduïda i presentada per la periodista del Mundo Deportivo, Cristina Cubero, els guanyadors del torneig ja han estat Felipe Bernal en categoria masculina i Teresa Roca Humbert en la categoria femenina.
Moltes gràcies, Miquel 40, i ara a Ràdio Capital és l'hora del comentari. Ara sí, endavant, Carme Fenoll.
Per a una palafrugellenca com jo, reconèixer això és dur i costós. Però per una vegada, i sense que serveixi de precedent, la Bisbal ens ha arrebatat la capitalitat comarcal oficial i de facto. Ha consolidat la Fira Indilletres i ha aconseguit fer una aposta per la literatura de casa nostra. La Fira Indilletres va superar les expectatives i, malgrat coincidir amb el primer cap de setmana d'estiu i de platja pròpiament dit, va aconseguir atraure prou volum de lletraferits per no desmereixer l'acte. Davant del castell, una quinzena de paradistes, editors i llibreters vencien les hores de sol que es petegava fort. Un programa que obria triomfal al poeta Enric Casasses, taules rodones on es presentaven llibres, el més pes de la biblioteca pública que es va emportar a un dels actes centrals amb la presència de l'holandès Gebren Dacker en un club de lectura molt esperat i capitanejat per l'editora de Raig Verd, Laura Huerga, la música d'homenatge a Pau Riba i el tancament del gran hipernàssic Roger Mas van reblar el clau. Propostes de millora. Programar els actes culturals en obert a la plaça i no a les sales del castell. I alguna estratègia per atraure més públic familiar. La reivindicació d'incorporar la literatura infantil i juvenil ha de passar per un compromís ferm de tots els que ens estimem les lletres. Felicitats, doncs, a tots els organitzadors. Alguns d'ells, com en Pere Maruny o en Carles Xuriguera, col·laboradors d'aquesta emissora. Endavant i bona setmana.
Doncs sí, ens sumem a aquesta crida de la Carme Fenoll. Sis minuts i seran 8:45 del matí. Aquest cap de setmana s'han renovat les cambres de comerç de l'Empordà, del Baix Empordà, i tenim dos nous presidents amb qui parlarem avui. Començarem parlant amb l'Eduard Bosch, que és el nou president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Senyor Bosch, bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies per tenir-me aquí.
Miri, és que tot aquest procés de renovació de les cambres de comerç, trobo que a molta gent ens ha passat per sobre, ha acabat passant, i després tota aquesta renovació de la Cambra de Comerç General amb la presència de l'ANC és una qüestió que ens ha costat d'explicar i de poder traduir per la gent. La renovació de la Cambra de Comerç de Sant Feliu i també la de Palamós té a veure amb la renovació, amb les eleccions a la Cambra de Comerç que ha guanyat la candidatura de l'ANC?
No, jo crec que no. Nosaltres som una candidatura que ja estàvem a dintre la cambra i que en principi no tenim encara el contacte amb la gent que ha guanyat a Barcelona, amb els de l'ANC. Per tant, nosaltres som una candidatura que treballem per les empreses.
Per tant, en aquell cas és, el cas de l'ANC és la Cambra de Comerç de Barcelona.
Exactament.
Val. És això, eh? És una mica... És un món que per molts periodistes és un mapa difícil de resoldre. La Cambra de Sant Feliu de Guíxols no només afecta Sant Feliu de Guíxols, són diversos municipis. Quins són aquests municipis?
Mira, nosaltres anem des de Cassà de la Selva, Llagostera, Tossa, Sant Feliu, Platja d'Aro, Vidreres i Santa Cristina d'Aro.
Per tant, l'objectiu és acompanyar el comerç i la indústria, no? O sigui, fer com de defensar els interessos dels comerços en aquests municipis.
Exacte, tant del comerç com de la indústria, una mica de tots els empresaris i els autònoms de la demarcació.
Per tant, vostè n'ha escollit com a candidat únic, però ha estat escollit per defensar aquests interessos. Ara mateix, quins són els principals reptes o què és el que cal defensar o el que els comerços i la indústria, els autònoms de casa nostra necessiten defensar?
Mira, nosaltres volem intentar fer créixer a les empreses i els comerços d'aquí a la zona. Volem preparar una formació perquè els empresaris i els comerços estiguin formats, ajudar a digitalitzar les empreses. Volem que el petit comerç pugui anar creixent. També volem fer créixer la demarcació. Ara ja s'hi estan posant nous hotels, s'estan posant... i ajudar a la gent que pugui fer aquests projectes, tirar endavant aquests projectes, justament.
Clar, imagino que hi deu haver algunes paraules que es repeteixen molt i que vostè haurà de repetir en aquest temps i que també els mitjans que expliquem la realitat de la zona repetim, sobretot a Castell, Platja d'Aro, a Santa Cristina, a Sant Feliu de Guíxols, que és la desestacionalització, no? Poder treballar durant tot l'any més enllà de la temporada turística.
Exacte, això és el que ens agradaria aconseguir. Estem cooperant amb diferents municipis perquè això passi. Volem crear una unitat de, per exemple, un espai de vies verdes per tota la nostra zona. Volem crear un espai de boscos terapèutics. Estem creant diverses coses entre tots els ajuntaments, que cooperem amb tots els ajuntaments, i estem intentant això, intentar desestacionar una mica aquest problema que tenim, que només a l'estiu és quan hi ha més gent.
I com es pot fer? Quines receptes hi ha?
Doncs el que et comentava, buscar coses alternatives. El tema de vies verdes és una cosa molt important. Actualment hi ha molta gent que li agrada la bici. I estem intentant fer camins que lliguin les nostres demarcacions, ja preparant des dels hotels, els restaurants, englobant una mica tot.
Ui, estem tenint algun problema per sentir-lo?
Sí, li deia que les vies verdes, per exemple,
sí.
És un projecte de la demarcació, que hotel, restaurant...
El sentim de lluny.
Sí? Ara?
No sé, el sentim més aviat de lluny.
Ostres, no sé si m'heu sentit.
Sí, l'última resposta l'hem pogut entendre, sí. I després, pel que fa a la internacionalització, com estan, en quina situació es troben les empreses de casa nostra pel que fa a la internacionalització i com es pot augmentar aquest element?
clar, la nostra demarcació, les empreses...
ens està costant molt, establir la connexió, sentim de molt lluny
l'Eduard. Un segon, que canvio de... Doncs nosaltres el que intentem...
Ara sí, ara perfecte.
Les nostres empreses són molt petitetes, per tant, i n'hi ha poques que exportin. El que estem intentant és que ajudar les petites empreses a través de la formació i a través dels recursos que tenim a la cambra perquè puguin començar a exportar.
Què necessita una empresa per poder exportar, una empresa de casa nostra? Què és el quins recursos necessita? Quines idees li calen?
El primer de tot és la voluntat de l'exportador, de la persona que porta l'empresa que vol exportar. Això és la clau a tenir en compte. I després, doncs, des de la cambra el podem ajudar, tant a buscar distribuïdors a l'estranger com a ajudar amb el producte. Hi ha unes ajudes de l'ICEX que t'ajuden a mirar el teu producte i aviam si tens la capacitat per exportar. De fet, jo tinc una empresa i realment vam començar així. Uh-huh. I ara estem exportant més del 80% de la producció.
Uh-huh. El 80% de la producció, caramba. Caramba. Hi ha casos com aquests, així destacables? Casos que exportin tant?
Sí, jo crec que sí, que la nostra demarcació n'hi ha uns quants. Uh-huh.
Perfecte, doncs Eduard Bosch, que és el nou president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, escollit aquest cap de setmana, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Ens seguirem parlant perquè, pel que ja hem vist en el seu programa i en la seva presentació, hi ha molts projectes que segur que mereixeran l'atenció d'aquest programa. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon mandat i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i estic a la vostra disposició.
Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu.
De seguida parlarem també amb Pol Fagès, que és el nou president de la Cambra de Comerç de Palamós, perquè ens expliqui una mica també les intencions i els objectius des de la Cambra de Comerç una mica més al nord de la comarca. Abans, però, tenim una notícia important pel que fa als esports. Endavant, Dani Pagès.
Bon dia des de Palamós. La junta directiva del Palamós Club de Futbol, encapçalada per Patxi Otamendi, ha fet oficial que Joan Marmol serà el nou entrenador de l'equip per la temporada 2019-2020. D'aquesta manera, Joan Marmol torna a casa substituint Albert Parés, que fou l'entrenador al tram final de la temporada passada. Un Marmol, com dèiem, que torna a casa on ja va ser director esportiu des del gener del 2014 fins al novembre d'aquell mateix any, quan la destitució de Jordi Martínez el va portar a fer-se càrrec del primer equip fins a finals de la temporada 2016-2017, quan va decidir deixar l'equip per emprendre nous reptes professionals que el van dur fins a la banqueta del Gavà, on no va arribar a començar la temporada degut als greus problemes econòmics de l'equip que el van dur de segona B a tercera divisió, i després de la Jonquera, quan va agafar les regnes de l'equip jornades abans de començar la temporada i va plegar a mitjans de temporada per problemes personals. Un Joan Marmol que serà presentat aquest mateix dimarts a 8:15 del vespre a la sala de premsa de l'Estadi Municipal de Palamós, i l'objectiu del qual serà tornar al Degà, a la tercera divisió. D'altra banda, si deixem el món del futbol i ens anarem cap al món del tennis, destacar que Aliona Bolsova va caure ahir en 8ens de final del Roland Garros en la seva primera participació al torneig parisenc. Ahir va ser eliminada per l'americana Amanda Anisimova per un 6-3, 6-0. De tota manera, però, cal estar orgullosos de la trajectòria de la palafrugellenca en el seu primer Roland Garros.
Passen 5 minuts de 8:15 del matí.
Com us dèiem, estem parlant, avui fem un programa basat i dedicat a les noves cambres de comerç del Baix Empordà, i no només el Baix Empordà, però sí que contenen municipis del Baix Empordà. Abans hem parlat amb la Cambra de Comerç de Sant Feliu i ara parlem amb el nou president de la Cambra de Comerç de Palamós, en Pol Fages. Senyor Fages, bon dia.
Bon dia.
La primera pregunta que li hem fet al senyor Eduard Bosch, amb qui hem parlat fa un segon, és, li deia que tot aquest procés de renovació de les cambres en els mitjans de comunicació ha passat molt desapercebut, fins que a la Cambra de Barcelona hi ha hagut aquesta victòria de la candidatura liderada per l'ANC. No sé si vostès segueixen o són... formen part també d'aquesta candidatura que ha guanyat a Barcelona, o són un processos independents?
No, són processos independents. La Cambra de Comerç de Palamós tenia les candidatures úniques en cada una de les categories. Simplement el procés d'elecció va ser els membres del ple, en el qual ja van votar el que és la presidència i els membres del comitè executiu. Però no és una candidatura única o en conjunta amb altres cambres. Cadascuna, aquí Girona, en aquest cas, en Girona, Sant Feliu, com Palamós, em consta que són, bueno, candidatures més independents i no formen part de tot un global.
A quins municipis engloba la Cambra de Comerç de Palamós?
Palamós és Palamós, Sant Antoni, bueno, Calonge, Sant Antoni, Palafrugell, la Bisbal, Begur, Vallourer i Mont-ras.
I quins són els reptes a l'hora de vostè en aquest mandat defensar els interessos del comerç, de la indústria? Quins són els principals reptes que hi ha en aquests municipis?
El principal és donar... és que es conegui més la cambra i quins són les funcions de les cambres i a partir de la llei de cambres, quines són les funcions que té la cambra i quins són els beneficis i avantatges que les empreses i autònoms i grans empreses petites i autònoms te'n puguin beneficiar. Llavors, a partir d'aquí, els reptes, un, evidentment, les cambres és una corporació de dret públic amb la qual assessora en els ajuntaments i alhora doncs, posa en contacte l'empresa amb l'administració. Reptes, doncs, bueno, poder trobar fons de finançament europeus que venen vehiculats via la cambra per contribuir doncs, bueno, a la internacionalització, a la innovació, a la implantació de la digitalització i les tecnologies de la informació a les empreses, alhora també doncs, bueno, al comerç, doncs, poder contribuir doncs, en els comerços, bé sigui doncs, en vies de formació específica, formacions específiques pels comerciants, interlocució entre l'administració i la cambra per tal doncs, que pugui facilitar diferents ajuts i suports als petits comerços o emprenedors que puguin instal·lar en els municipis i alhora doncs, bueno, una de les funcions clau en la Cambra de Comerç de Palamós és la navegació. Tenim el port de Palamós, tenim el pla especial de port de Palamós i Palamós com a port és una plataforma intermodal molt important per a lo que és les comarques gironines.
Sí, i que durant els últims mesos ha estat polèmic perquè després de tota la feina de la Generalitat, de l'Ajuntament, imagino que també participació de la indústria per intentar aconseguir-lo, convertir-lo en port Schengen, el govern espanyol ha dit que no.
Bueno, aquest és el govern ha dit, però encara ara hi ha canvis també, doncs és una època doncs, bueno, coincideix les noves presidències i els nous comitès executius de les cambres amb novetats també tant en consistoris municipals com també a nivell estatal, amb el qual continuarem sent molt influents i liderant una mica el fet del canvi a Port Schengen. Ens costa doncs, bueno, bastant recuperar les converses a nivell de Generalitat d'Estat. Nosaltres hi som, a través del Consell de Ports, i un dels temes importants és això. També l'altre és quan la Generalitat té un pla d'inversió molt important pel port de Palamós i estarem molt amatents a aquest seguiment de les inversions que converteixin bueno, el port en un punt d'interès, port d'interès general per la Generalitat. Fins ara no ha sigut port d'interès general per l'Estat i per aquests motius doncs, bueno, s'ha anat retrasant aquesta decisió de Port Schengen o aquesta implementació de l'espai Schengen, però per la Generalitat és un punt port d'interès general i per nosaltres això és molt important. per poder liderar-ho.
En què milloraria la indústria i el comerç? Perquè segur que és una resposta evident, però moltes vegades parlem de Port Schengen i potser la gent que ens està escoltant no té clar en què canviaria la situació a la comarca Palamós del comerç si Palamós fos Port Schengen.
A veure, el tema de Schengen és per una qüestió més de no afecta, poden venir més o sigui, hi hauria més afluència de vaixells en aquest cas, no? Bueno, tant de passatgers, sobretot, o també, en algun cas, doncs de embarcacions de càrrega, no? Barcos de càrrega, hi hauria més volum, i més volum doncs, portaria més negoci tant per empreses locals que han de donar servei en aquests com per, evidentment, com per passatgers visitants que entraríem a més afluència. Penseu que ara el Port de Palamós ronda unes 47 escales a nivell de creuers, però bueno, alguns creuers poden decidir, pot ser un punt molt a favor a l'hora de decidir de fer una escala o no a Palamós. I això, doncs, evidentment, és una dinamització clara i evident que va per l'economia local i de la demarcació. Perquè, sobretot, és això, la Cambra de Comerç de Palamós, però que afecta una demarcació, són 7 municipis. Igual que en Sant Feliu afecta els Teus i Girona. I totes tres juntes, doncs, va, cobrim tot, el qual és important.
Per avançar qüestions, per avançar en altres qüestions. Parlàvem amb l'Eduard Bosch també de la desestacionalització. Quines receptes es poden aportar des de les empreses per intentar desestacionalitzar el turisme, que és una qüestió bàsica i que de moment sembla que no s'està aconseguint.
Mira, jo soc professional del turisme i m'hi dedico des de fa molt temps. Jo crec que un dels temes és què és primer? Primer de venir el turista, després obriré jo els comerços i els establiments, o primer obro els establiments, vaig a fer la promoció i que vinguin els turistes. Això hem de començar per aquí, perquè els turistes podrien venir, però quan arriben aquí, si es troben tot tancat, doncs es trobaran un destí preciós, però desert en algun aspecte. El mateix, doncs, bueno, en tema de comerços, amb tot, és a dir, bueno, hi ha una embarcació, un creuer que arriba el 3 de març, però el 3 de març encara no hi ha llocs que no tenen obert perquè encara no ha començat la seva temporada, que és 15 dies abans de Setmana Santa. Des de museus, des d'espais, o des de restauració, i clar, nosaltres, a vegades, et trobes en aquesta situació. Què s'ha de fer? Home, evidentment, doncs, apostar per crear activitats, per crear producte, crear itineraris de descoberta del territori fora del que és la temporada turística, però que s'acompanyi dels establiments secundaris, doncs, allotjament, restauració i altres espais. No?
I té vostè esperança que això s'aconsegueixi en el termini dels propers 4 anys? Es puguin fer passos en aquest sentit?
S'ha avançat molt. Parlo a nivell més particular, però nosaltres al gener, febrer, març, va venir gent individual, però clar, s'ha de treballar conjuntament, sobretot amb aquest aspecte, i a dir, tu, si tenim els espais museístics o els espais o els allotjaments oberts tot l'any, els hotels també aposten per allargar la temporada, i conjuntament, aquest és un tema, clar, un hotel que obre sol tampoc fa res a nivell de promoció. Ha d'anar de la mà de les administracions i per això ja existeixen els drets de promoció turística provincial, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, com els consells comarcals, com els propis ajuntaments. És a dir, escolta, aquí es pot venir tot l'any. Venir tot l'any vol dir que també tot l'any la gent quan arribi a Palamós o arribi a Begur o arribi a Palafrugell o arribi a la Bisbal, doncs hi hagi vida, hi hagi coses a fer. Perquè si no tot es concentra...
I això depèn dels ajuntaments, no, també?
Clar, sí, de les àrees de promoció econòmica i turisme i cultura, en el qual facin coses durant tot l'any. Hi ha un altre factor important, els idiomes. El turista que ve aquí, bueno, molt bé, pot saber castellà, pot saber català, ho dubtem, però si no estem preparats per entendre'ls en el seu idioma, anglès i francès, tampoc ajudarà.
I
presenta moltes activitats en català i castellà i això ens ha de donar que un dels temes que volem treballar molt és la formació i sumar a la formació que s'està realitzant, però sumar amb la formació en idiomes, en francès sobretot, perquè estem a Catalunya, estem a Girona i som veïns de França, i l'idioma francès en qualsevol de les indústries i sectors no es parla, no se sap, la gent no puja, no sap francès, i és el nostre principal partner. Pues un dels temes és millorar la formació en idiomes. Ja s'ha fet aquest 2018 cursos de francès específic per a empreses des de la cambra, però es vol ampliar a no només empreses que ho sol·liciten, sinó a totes les empreses de la demarcació.
Imagino que deuen estar seguint amb molt d'interès la formació de governs a Palamós. No, a Palamós ja està claríssim que governarà, però a Palafrugell sí. Deuen estar seguint amb interès.
Bueno, evidentment, Palafrugell, Bacú, la Bisbal i Calonja, doncs, bueno, hi ha hagut canvis i ja estem doncs, una mica expectants, i a partir doncs, del 15 de juny que s'hauran constituït tots els ajuntaments, ens posem a disposició als consistoris per treballar i valorar a veure què podem fer, i sobretot un dels reptes també és amb què ens podem complementar. Aquí és un territori que és prou ampli, però no ens hem de trepitjar les actuacions i no hem d'anar a buscar tots allò mateix. No? La cambra és un servei a les empreses, però és una eina d'influència en les administracions i assessorament a les administracions.
I la cambra es posiciona per quin tipus de pactes són millors o pitjors?
No, posicionar-se no. El tema és, els pactes han d'estar sempre, tot aquell pacte que vagi orientat a la millora de la salut de les empreses del municipi en qüestió, doncs millor. I tot aquell pacte que fomenti la dinamització econòmica, el desenvolupament local, l'ajuda al petit comerç, en definitiva, i en els polígons industrials, fomentar doncs, que els polígons industrials tinguin les millors infraestructures, subministraments, i els facin competitius davant de la resta i puguin captar a noves empreses, doncs això és el... serà el nostre objectiu. Mm-hmm. I evidentment facilitarem.
Doncs Pol Fages, que és el nou president de la Cambra de Comerç de Palamós, que avui ha passat pel Supermatí, moltíssimes gràcies.
Deixa'm també dir-te que sí, no estic sol, perquè tenim un gran comitè executiu renovat, en el qual també incorporem a molt talent femení, i un comitè executiu ampli en el qual ens permetrà poder, entre tots, arribar a més llocs. I això és un gran èxit, i estem segurs que podrem fer moltes coses junts, amb molta il·lusió, empenta, i cadascú amb la seva experiència en el seu sector, que això és important.
Sí, i a més, m'ha cridat l'atenció del seu comitè, que hi ha un representant de la SARFA. Algun dia d'aquests ens tocarà parlar amb ells, perquè la situació del transport públic al Baix Empordà no és
bueno, clar. Penseu que nosaltres estem, la Cambra de Comerç forma part d'una comissió d'ordenació del territori, el tema infraestructures i transport per carretera és molt important per poder arribar a tot el lloc, i evidentment bé, un dels motius que això és una eix principal de la Cambra, doncs qui és millor que tenia un gerent de SARFA en el comitè executiu. Uh-huh. I això ens ajudarà molt a poder treballar colze a colze amb les administracions tant locals com supramunicipals per al desenvolupament del transport públic a la demarcació.
I té esperances que això pugui millorar, perquè hi ha, sí, molta gent que critica la SARFA, moltíssim. És una de les empreses més odiades de casa nostra, més criticades. Bueno.
Sí, però dona un servei molt important, i evidentment sempre hi ha marge de millora, i és una situació que també t'has d'anar adaptant a les necessitats dels usuaris. Tot el tema de mobilitat està canviant moltíssim, i la gent bueno, recupera molt el transport públic, és important, i això doncs, canvia, i canvia també doncs, la manera de fer i d'utilitzar el transport de la gent, i s'han d'anar adaptant. I evidentment els canvis, doncs, a vegades algun dels voldria que fossin més ràpids, i altres doncs, bueno, cal anar pas a pas, però és cert, és un tema important, i que nosaltres doncs, bueno, per favor, l'anem tractant molt sovint amb l'enriquiment, i tenir-lo a la comissió de, executiva i també representar la cambra en diferents taules de treball del transport, mobilitat i ordenació del territori, ens serà important i confiem evidentment que això es farà avançar més ràpid.
Pol Fages, nou...
En parlem d'aquí 4 anys.
Sí, exacte, en parlem, en parlem abans.
Parlem abans, però d'aquí 4 anys farem balanç.
D'aquí 4 anys fem balanç. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé.
Que tingui molt bon dia.
La diferència entre... La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu restaurant Alcanti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el restaurant Alcanti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972 61 70 80 i a novarahotels.com. Dissabte 8 de juny, tasta la qualitat. Dissabte 8 de juny, tasta la proximitat, tasta els productes més frescos. Dissabte 8 de juny, tasta el mercat. Dissabte 8 de juny, en plenes festes de primavera, vine a la nova edició del Tasta al Mercat, a degustar els millors productes del Mercat de Palafrugell. Dissabte 8 de juny, de 8 del vespre a 11 de la nit. Tasta el millor, tasta al mercat. Més informació a visitpalafrugell.cat. Música, estiu i Empordà amb el Festival Ítaca.
Vine i gaudeix del primer festival d'estiu a la Costa Brava amb Diego El Cigala, Albert Pla, Els Catarres, Oques Grasses, Núria Graham, Pegasus, Judit Nederman i molts més.
Entrades a itacacultura.cat.
Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa de servihabitat.com o a una oficina CaixaBank.
Vuit minuts i seran les 9 del matí. Arribarà en Marc Clapés amb, amb el seu programa El Matí Capital, però abans, Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Molt bé. Com ens sentim avui?
Doncs amb una mica de... que em sento a mi mateix.
Ai. Com hem de resoldre això?
A veure, què tal ara? Em sento a mi mateix amb un retard de mig segon i em treuré els cascos perquè si no és que em sembla que no podré parlar.
I ara què tal? Ara què tal?
A veure què tal? Hola, bon dia. Hola, bon dia. Em sento igual a mi mateix.
Home, tu... Ah, potser són els meus, els meus auriculars.
Podria ser.
Què tal?
A veure.
Què tal ara? No.
Jo continuo sentint-me a mi mateix. En fi, crec que podem comentar algunes de les coses que tenim preparades per el dia d'avui.
Sí, perquè avui m'ha cridat l'atenció aquesta nova presentació del nou sistema operatiu d'iPhone i iPad.
Sí, de fet es tracta de... A veure, Apple té per norma fer com dos grans esdeveniments a l'any. Un és el que normalment es presenten nous dispositius per dirigir-se al gran consum, com són els nous iPhones, els nous iPads, que anuncien la sortida del mercat de nous productes o de nou software, però ja dirigit al públic final. I l'altre és més o menys cap a aquestes dates, aproximadament a finals de la primavera, abans de l'estiu normalment, quan es porta a terme la conferència de desenvolupadors. És a dir, és un esdeveniment dirigit especialment a fabricants, no tant a fabricants, perdó, perquè Apple fabrica ell mateix els seus propis dispositius, a desenvolupadors d'aplicacions per als seus sistemes operatius. I això és el que ha passat aquest dilluns, és a dir, ahir mateix, no? La conferència Conferència de Desenvolupadors, l'Upper Worldwide Developers, que se celebra a San Francisco, doncs ha tingut com a principal protagonista l'iPad, la tableta d'Apple. Bé, fins ara, a veure, recordem una mica que l'iPad també va ser una mica com l'iPhone, no? Que va ser una mica el que va trencar motlles, el que va marcar tendència, i a partir d'aquí van començar a sortir també tota una sèrie de dispositius orientats. Alguns deien a substituir el portàtil, a substituir l'ordinador, però finalment s'ha demostrat que no ha estat així, no? Que únicament ha vingut a ocupar un espai que no existia, no? Doncs bé, el cas és que ara sí que Apple el que vol fer és trencar, o més que trencar, potser seria fer més fina encara la línia, la diferència entre una tablet i un portàtil, encara que sigui un portàtil diguem-ne bàsic, no?
Sí, jo t'he de dir que fins ara no se n'havien sortit.
Que dotaran l'iPad, els propers iPads, d'un nou sistema operatiu. Fins ara, tots els dispositius mòbils funcionaven, d'Apple volem dir, funcionaven amb un sol sistema operatiu, l'iOS, no? Amb l'iPhone i els iPads.
Josep Lluís.
Doncs bé, ara l'iPad tindrà el seu propi sistema operatiu i per tant també tindrà moltes més possibilitats. Detalls,
Josep Lluís,
bueno, ja els anirem veient quan es vagin publicant, però aquí realment hi ha un punt d'inflexió, és a dir, l'iPad es concep a partir d'ara com un dispositiu amb el qual moltes persones podran prescindir del seu portàtil, i serà no només per una qüestió de facilitat d'ús, perquè ja existeixen doncs ratolins, teclats i un munt de complements per als iPad i per les tablets en general, sinó per la seva potència, per la seva capacitat de processat, per la seva memòria, etcètera, etcètera.
Però tindrem... Hi haurà... Jo és que tinc un iPad i jo trobo a faltar això, més facilitat per fer-ho servir com un portàtil. Els iPads, les persones que tenim iPad fins ara, encara que el meu té 3 anys, podrem tenir aquesta actualització i podrem tenir aquestes millores?
Això és una de les coses que estan per veure i que no han quedat gaire clares. El que sí que promet Apple és, per exemple, que les aplicacions s'executaran al doble de ràpid que ara, és a dir, guanyarem el doble de velocitat. El Face ID, que és l'aplicació per reconeixement de cares, no? d'Apple, identificarà el rostre fins i tot un 30% més ràpid que actualment. Jo no m'atreviria a assegurar-ho al 100%, però diria que les anteriors màquines no sé si seran compatibles, però una qüestió de que els processadors no tinc tan clar que siguin capaços de moure tot el nou sistema operatiu.
Jo t'he de dir, em vaig comprar un iPad amb la voluntat de no haver-me de comprar un portàtil i m'he hagut d'acabar comprant el portàtil i faig servir l'iPad com a mediateca, per mirar sèries, per mirar pel·lícules, però la veritat és que per fer-lo servir com a portàtil de moment no m'està sent útil.
No, sí, i de fet es va vendre molt, no només els iPads, sinó les tablets en general, com dèiem, i es va vendre com això, no? Com que els portàtils, sobretot els netbooks, aquests portàtils petits de pantalles de 10, 12, 13 polzades, com a molt, que desapareixien del mercat, i al final s'ha demostrat que no, que cada màquina té el seu ús, té el seu tipus d'usuari. Potser abans hi havia molta més gent amb portàtils, això sí que és veritat, ara potser n'hi ha menys, o en tot cas el que hem fet ha sigut gastar més, perquè tenim molts portàtil i tenim tablet també.
I una última notícia, Josep Lluís, que és que ja podem veure pel Google Maps quins radars hi ha a la carretera.
Sí, això ho comentàvem fa uns mesos aquí en aquesta mateixa secció, i ara ja amb la darrera versió de Google Maps és una realitat. Ara, si actualitzem l'aplicació des de la nostra botiga d'aplicacions, sigui, en principi comentaven ara fa unes hores que només estava disponible per Android, però que en molt poquet també estaria disponible pels iPhone.
Sí, jo Android ho he vist ja.
Sí, digues.
Que jo Android ho he vist, dic.
Sí, per Android ja està disponible. Llavors, doncs, ja tindrem aquesta possibilitat de poder tenir una alerta, no?, dels radars que hi ha a la carretera. Bé, amb una icona o bé amb un avís de veu conforme ens anem apropant al radar en qüestió.
Molt bé, doncs estarem pendents i ho veurem, que ja ho sabeu, a Google Maps podeu veure els radars. Que això és perillós, però està permès.
Sí, 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 perquè tu no estàs influint de cap manera en el radar. El que està prohibit són els inhibidors de senyal.
Clar.
Que són els aparells que el que fan és inutilitzar el senyal que fa servir el radar per localitzar el vehicle, per tant, per calcular la seva velocitat. Però aquí, com que tu no estàs influint per res en l'aparell i en el radar,
està
doncs
clar.
Únicament...
Molt bé, doncs vinga.
Reduir la velocitat.
Josep Lluís, 10 segons i seran les 9 del matí. El Supermatí torna demà i ara de seguida en Marc Clapés amb el Matí Capital. Que tingueu molt bon dia.